Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Aquests dies de confinament, clar, segur que molts dels nostres oients doncs, estaran esperant escoltar la seva veu. La veu d'un doctor molt estimat per aquesta casa. Doctor Miquel Pros.
Sí, hola.
Com estem?
Hola, Mercè.
Què tal? Sí.
Quin gust, ben trobada.
Ben trobat també, doctor Miquel Pros. Dèiem això, no?, que hi haurà molts oients que voldran saber que com està vivint aquest confinament el doctor Miquel Pros.
Pues bé, aquí a peu de canyó, tu.
Ara mateix ja on està, doctor?
Sí, jo estic a la consulta, perquè resulta que, esclar, tinc moltes trucades de gent, no?, d'aquests pacients entranyables que estan una mica espantats, bueno, relativament espantats, no?
Uh-huh.
Perquè com que són pacients que ens han escoltat tantes i tantes vegades per Ràdio Estel, com que ja saben el que s'han de fer... quan estan així una mica malaltons, doncs mira, apliquen els consells que hem anat donant en aquí, tu i jo.
Clar, perquè vostè des de la medicina natural ens vol compartir amb nosaltres, no?, aquests consells que li podríem donar doncs, a tots aquells oients que ens estiguin escoltant ara mateix per poder protegir-se.
Mira, Mercè, jo crec que és importantíssim. Mira, només t'haig de dir una cosa. Jo, durant aquests dies, des que va començar el confinament, he fet més de 250 trucades, Mercè, 250 trucades a pacients nostres, no? Però pacients que potser fa 3 o fa 5 o fa 7 anys que no veig. Tu et podràs creure que cap d'aquests pacients ha estat contaminat? Que cap d'aquests pacients ha tingut que anar a urgències? A taponar urgències? Què et sembla?
Home, això és una sort. Una sort per tots els pacients, no?
Sí.
I suposo que perquè han tingut... han fet els deures, no? Podríem dir-ho d'aquesta manera.
Ara, han fet els deures. Això que tantes vegades que jo inclús deia, Mercè, sóc una mica pesat amb això de la neteja nasal, no?, per exemple. Doncs, bueno, mira, tots ells què tenen en comú? Tenen en comú que es renten diàriament, cada dia, i ara potser més sovint que mai, 2-3 cops al dia, el nas. I si tu tens el nas net, net vol dir net de veritat, has de pensar que aquí dalt tenim un sistema de defensa. Quan es parla tant d'aixecar, de millorar el sistema immunològic, doncs la primera, diríem, la primera línia de defensa és aquí dalt al nas. Pensa que hi ha un autèntic exèrcit que aquí entri qui entri, se li tiren a la jugular i aquí no passa ningú més. Que passa que això no se sap. Aquí dalt al nas hi ha una sèrie de receptors que quan entra un enemic, llavors què fan? Doncs mira, aquells palets tan petitons es posen en marxa, hi ha unes cèl·lules que llencen i ataquen amb unes substàncies que són antivíriques, si el nas està en condicions, repeteixo, si està net, llencen un gas que és l'òxid nítric, que també té una acció viricida. Doncs, i a més, llavors ja tot el sistema linfàtic, les glàndules amígdales, faringes, palatines, sublinguals, que això s'activa en aquells pacients que tenen l'hàbit sa de menjar substàncies amargues, que això ja també alguna vegada n'havíem parlat, Mercè.
Sí.
Bueno, doncs, per tant, al nord tenim un sistema de defenses i al sud, en el budell, un altre sistema de defenses que s'activa quan la gent menja sa. És a dir, l'alimentació és bàsica per mantenir aquesta microbiota intestinal, aquesta flora i fauna que també hi ha dalt en el nas, es repeteix a baix. Són uns altres elements de la família, no? Però que tot plegat, això ajudarà a tindre cobert tant la porta nord com la porta sud. No sé si m'explico.
S'ha explicat perfectament. És d'aquesta manera tenir les defenses ben altes i les portes tancades perquè no entri, no?, cap virus
és bàsic,
no desitjable.
Fruita, verdura, amanides, llegum, no? Beure coses calentones, els caldos vegetals, si tenim la mala pata de que aquest
intrus,
aquest enemic s'ha enganxat per aquí el coll, doncs, escolta, caldos vegetals, i llavors cada 15 minuts, cada mitja hora, una tasseta de caldo, coses calentes, infusions, també. Hi ha una anècdota que m'agradaria aprofitar, perquè això no ho sap ningú, i és com una primícia, Mercè, doncs sí. Aquesta...
Són tot oïdes, doctor.
En l'any, te'n recordes, ara se n'ha parlat molt de la famosa grip espanyola, que aquí no, de fet, va començar a un altre lloc, no? Però si ens situem en el 1918-1919, explico que hi havia una clínica suïssa a Zúrich del doctor Birger Benner. Aquesta clínica li van fer fora els seus pacients habituals i la van omplir de soldats que estaven infectats per la influenza, pel virus A, d'aquell famós virus, no? Mm. Escolta, no va morir cap soldat d'aquests, tu. I és clar, la pregunta és, bueno, i què els va fer el doctor Birger Benner? Pues bueno, el que feia la clínica, medicina natural, és a dir, els va... aquest costum ara que hi ha de fer baixar la febre, doncs, què va fer? Compreses fredes, és a dir, la febre, atenció, no s'ha de combatre, la febre s'ha de controlar, però mai combatir-la. Que jo penso que aquest és un dels grans errors dels metges d'avui, que això ho hem desaprès. Doncs aquest metge, en Birger Benner, no va morir ni un, no sé si eren 110 o 120 persones, soldats, internats en aquesta clínica, tu. I sobretot, la base va ser l'alimentació natural. Sobretot crudités, crua, natural i fresca.
Uh-huh. I, doctor, vostè també, en algun moment que he tingut oportunitat de parlar amb vostè, em recomanava aquests dies que prengués una mica el sol.
Bueno, una de les coses que feia aquest metge amb aquests soldats és els hi feia prendre el sol, perquè en aquests moments és important. Ara mateix aquí jo tinc la Montserrat, que m'ha vingut a veure avui, i perquè estava, doncs, volia, necessitava veure el doctor Pros, i llavors jo dic, Montserrat, ja prens el sol, no perquè no tinc terrasseta, no? Bueno, cap problema. Escolta, dic, obres la finestra, mai rere el vidre. Obres la finestra i llavors et poses, tu com els americans, amb la cadira, com si estiguéssim a l'oeste, tu, sentats al revés, no?, i exposant, per exemple, tota l'esquena, que ho tens molt malament perquè tens una terceta... Bueno, escolta, tu treus ni que sigui una cama, tu, o els braços, però és important prendre el sol, Mercè. El sol és la vitamina D, el sol actua com un antibiòtic, el sol millora el sistema immunològic. El que és un sabotatge, això, que aquest confinament i que la gent no pugui prendre el sol. Com s'ha d'actuar, com s'ha de defensar el sistema immunològic, punyeta?
Doncs intentem, d'alguna manera, encara que no tinguem terrasseta o balcó, d'alguna manera, el que ens recomana el doctor, però és que ens posem a la vora d'alguna finestra i que si el mínim raig de sol, doncs aprofitar-lo. Doctor, ens queda ja pocs minuts, ha estat molt intens. Alguna recomanació que, ja per acabar, que li voldria fer als nostres oients?
Una mica de moviment. Per exemple, doncs ara la Montserrat m'explicava que viu en un pis que té 5 plantes. Doncs jo, no, si ja ho faig, doctor, ella puja a dalt a peu i torna a baixar a peu. Es posen d'acord amb els veïns i diu, escolta, jo a les 11, tu a les 11 i mitja, l'altre a les 12, perquè no es trobin per l'escala.
Caram!
Doncs també, sí, ara m'ho explicava ella. Per tant, tornem a l'alimentació a la nit, si va de per sopar. Que la civada és un altre gran defensor del sistema immunològic.
Doncs, doctor Pros, ha estat...
Substàncies amargues, Mercè,
substàncies amargues i caldos ben calentets.
Vale.
Gràcies, doctor, cuidis moltíssim. Que es cuidi moltíssim, doctor Pros.
Gràcies, Mercè.
A reveure.
Molt bé, adéu, adéu.
Ràdio Estel. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Thank you.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educant la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Doncs un dimecres més que volem parlar del món de les herències. I amb qui fer-ho, si no, amb una gran experta sobre aquest món. Ella és Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas de Barcelona. Maria Elba, ¿qué tal? Buenos días.
Molt bon dia, Joan.
A ver, cuando estabas entrando por este estudio, hoy me decías, hoy hablaremos de las albaceas.
Sí.
Y te he hecho sí. Una cara de póker.
Sí, sí, marmesor. En catalán es marmesor. Vamos a
marmesor,
dar los dos términos.
¿Qué es una albacea y, sobre todo, para qué sirve la albacea?
Vale, pues el albacea es el ejecutor de la voluntad de la persona que hace el testamento. Ejecuta las instrucciones que tú le has dejado en el testamento. Y además, si tú, yo suelo ponerlo, dices, además mi albacea le doy la facultad para interpretar mi testamento, pues mejor que mejor. Es fabulosa la figura, ¿eh?
El otro día, no me acuerdo bien de qué hablábamos, pero yo te preguntaba, ¿y quién vigila que ese testamento se cumpla?
Pues el albacea.
El albacea precisamente, ¿no?
Sí.
¿Puede ser el albacea distinta persona de a quien vaya dirigido el testamento?
Claro, el albacea no tiene por qué ser ninguno de los herederos, ¿eh? Uh-huh. El albacea puede ser un profesional, de hecho yo soy albacea en varias herencias, puede ser un notario también, puede ser un amigo, alguien de tu confianza en que sabe que va a ejecutar tu voluntad.
¿Cuándo es aconsejable designar este título, si me lo dejas decir?
Cuando así, ya tenemos varios herederos y ya sabemos que entre ellos no hay feeling, ¿eh? O sea, es que ya se ve venir. Hermanos, por ejemplo, que se llevan muy
aquí
mal.
Aquí va a haber pelea por lo
sí,
que queda en el
sí.
testamento.
Más
¿no?
que el hecho de que hayan varias propiedades, es el hecho de la cantidad de herederos y cómo se lleven entre ellos. Porque incluso en testamentos que diseñamos con una sola vivienda, nombramos una albacea para que esa vivienda la venda y luego reparte el dinero entre los herederos.
¿Dónde se nombran estos albaceas?
En el propio testamento.
En el mismo testamento,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Por lo tanto, vamos a tu bufete, pongamos por caso, y te decimos, mira, quiero hacer testamento.
Sí. Bueno, no siempre ponemos albacea. Cada caso es un caso, ojo al dato, ¿eh?
Sí.
Claro, depende. Pero siempre que ya ves que los herederos no se llevan muy bien, siempre pongo una albacea.
Siempre, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuántos albaceas hay que nombrar? ¿Solo uno o puedo nombrar más de uno por si acaso?
Bueno, lo inteligente es nombrar a un albacea con un albacea sustituto, por si el primero no puede aceptar el cargo o no quiere. Pero en determinadas familias me piden que ponga de albacea a todos sus hijos, lo cual no tiene mucho sentido porque quita operatividad al asunto. El albacea es para que diga, bueno, vamos a vender las propiedades, yo me voy a buscar a la agencia inmobiliaria que me lo va a vender, yo me busco me busco al notario, a todas las personas que van a intervenir en la venta, me busco incluso a quién me va a tasar los inmuebles, pero si tenemos varias albaceas, no tiene mucho sentido, la verdad. Si yo tengo tres hijos y pongo los tres hijos para que ninguno se sienta mal, mejor no pongamos albacea. No tiene sentido.
¿Y quién puede ser sobre todo albacea? Que me decías, puede ser.
Sí, puede ser. Puede ser un profesional del derecho.
Fuera.
Sí, un profesional del derecho. O cualquier persona de nuestra confianza. Y siempre hay que poner a más de uno, ¿eh? Porque en la vida siempre hay que tener el plan B. Si el primer albacea no puede aceptar o no quiere, tenemos que tener a un segundo de repuesto. Y a veces hasta terceros.
Cuando llega la gente a tu bufete y te dice, quiero hacer testamento, y tú les dices, ¿Te has pensado lo de hacer albacea?
No, porque en realidad el procedimiento es diferente. Ellos me plantean una preocupación y depende de lo que ellos me planteen, yo le hago las propuestas.
Uh-huh. Vale.
Entonces yo digo, mira, en este caso le conviene que nombremos un administrador de la herencia de sus hijos menores o enfermos, le conviene que hagamos legados para distribuir la herencia, porque el legado lo que hace es distribuir, el propio testador distribuye su herencia, uh-huh, sobre todo las cosas más importantes como los inmuebles, ¿eh? Le aconsejo que nombremos una albacea. O sea, depende del caso, las figuras jurídicas que empleamos. Cada caso es un caso.
Y en los casos en que tú recomiendas nombrar una albacea, ¿también se quedan con cara de póker o no?
La verdad es que
se conoce más.
La albacea es una figura bastante conocida, ¿eh?
Se conoce más,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, bueno, la gente... Joan Trias de Radio Cel, que li ha posat cara de poker quan entra en aquest estudi.
La verdad es que los albaceas no solamente se usan en los grandes patrimonios, ¿eh? También en pequeñas herencias usamos albaceas para evitar disputas entre los herederos y para que realmente que reciban tus herederos un regalo y no un problema.
El otro día, cuando hablábamos de la muerte de un reconocido modista que trabajaba para Chanel, te recordaba que hay muchas figuras, ¿no? De sobre todo con altas economías, que dejan su legado, cuando hablábamos de legados, a sus mascotas, sus gatos, a sus perros. En este caso, el que se encarga de saber que eso está sucediendo es el albacea.
Puede ser el albacea o puede ser otro personaje que pongamos en el testamento. En todo caso, una herencia tan importante como la de Carla Gervel, seguro que hay un albacea para que ejecute su voluntad siguiendo las instrucciones que haya dejado en el testamento este diseñador.
Ahora yo, por ejemplo, soy el albacea de Karl Lagerfeld, como decías, y una vez me nombran en el testamento, Dios no lo quiera, estoy obligado a aceptar el cargo.
Oye, está muy bien que te nombren albacea, porque cuando es un profesional, hay unos honorarios establecidos por la ley. Hay dos tipos de albaceas.
Dicho de otra forma, ¿no es un dolor de cabeza ser albacea?
Para un profesional, ninguno. Para uno que no sepa de qué va la cosa, puedes morir en el intento. Bueno, si el cargo se ejerce de forma profesional, va a depender si es albacea universal para toda la herencia o es albacea particular para algo en concreto. Por ejemplo, yo te nombro albacea para que este castillo que yo tengo en la Costa Brava lo entregues al ayuntamiento de tal sitio. Sería una albacea particular porque es para una cosa muy concreta. Pero si yo te digo, mira, toda mi herencia tú la tienes que distribuir siguiendo mis instrucciones en la totalidad. Por tanto, es una albacea universal de toda la herencia. Y cuando el cargo se ejerce de forma profesional, el albacea universal, los honorarios de la ley es el 5% del activo líquido de la herencia. Y si es una albacea particular, los honorarios es el 2%. Por tanto, te sale a cuenta ser albacea.
Por lo tanto, se cobra, ¿eh?, siendo albacea.
Si eres profesional, sí. Si no eres profesional, va a depender de lo que se ponga en el testamento. Habitualmente, si nombramos albacea a uno de nuestros hijos, ponemos que el cargo será gratuito. Pero cuando ya nos imaginamos que nadie va a querer responsabilizarse del cargo porque tiene su trabajo, le animamos a darle una parte de la herencia, porque es que si no es mucho follón, de verdad.
Ara entiendo, clar, és que estem fent ràdio i la gent no veu les cares que anem posant, però ara entiendo la cara que me ponías cuando te decía Dios no quiera que yo sea albacea del modisto de Chanel que nos dejó hace unas semanas, básicamente. Bueno, 2% no está mal.
No, está bien, se compensa tanto de quebradura de cabeza. En todo caso, cuando se designa una albacea no profesional, este albacea no profesional nos viene a ver al despacho para que le asesoremos.
Eso te iba a decir,
sí,
¿eh? A mí
claro.
me designan albacea y me lo dicen sin verte a ti antes, por ejemplo. Yo me quedo con cara de póker y les digo, bueno, pero albacea, ¿qué es?
Tú te tienes que ir a buscar un profesional que te ayude a gestionar el cargo de albacea, si no estás perdido. Sí, sí.
Siempre, ¿eh? Para estos consejos y muchos más, pero sobre todo, si os designan albacea y no sabéis lo que es, ¿dónde tenemos que ir? ¿A Bufete Rojas?
Sí, sí, sí.
Que se encuentra en...
En la calle Caspe 37, en Barcelona.
Doncs ja ho sabeu, si teniu qualsevol dubte, si el que voleu solucionar és aquest problema de los albaceas, en català...
Malmesor.
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 Doncs només heu d'anar al Bufete Rojas i allà trobareu Maria Elba Rojas, que us explica les coses així de bé i així de clares per neòfits com jo, que no en tenim ni idea sobre el tema, però que anem aprenent dia rere dia el que ella ens explica. O podeu trucar-hi també al 93-246-60-96. Els trobareu al carrer Casp número 37 de Barcelona. Bufete Rojas. Maria Elba Rojas, com sempre, un placer.
Igualment.
Hasta la próxima. Adeu.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Seguim ara en directe aquí al programa Primera Hora de Ràdio Estel en aquest dimecres 15 d'abril, després d'escoltar els bons consells que ens han apropat Joan Trias i l'advocada Maria Elba Rojas. Nosaltres seguim avançant i ara ha arribat el moment d'escoltar-lo a ella. Ignasi Miranda, que com cada dia ens apropa tota la informació al voltant del Papa Francesc al Diari del Papa. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia. El Papa va pregar ahir a l'inici de la missa a la casa de Santa Marta perquè tots estiguem units davant les dificultats i superem les divisions. Preguem perquè el Senyor ens doni la gràcia de la unitat entre nosaltres, que les dificultats d'aquesta època ens facin descobrir la comunió entre nosaltres. La unitat sempre és superior a qualsevol divisió.
A
l'homilia, a partir del fragment del capítol segon dels Fets dels Apòstols, llegit a la litúrgia del dia, Francesc va subratllar que convertir-se és tornar a ser fidel. La predicació de Pere el dia de la Pentecosta va travessar els cors de la gent. El que has crucificat ha ressuscitat. Quan va escoltar aquestes coses, van sentir que els seus cors es traspassaven i van dir a Pere i als altres apòstols, què farem? I Pere és clar, convertiu-vos, convertiu-vos, canvieu les vostres vides.
Convertitevi, convertitevi.
Vosaltres que heu rebut la promesa de Déu i vosaltres que us heu apartat de la llei de Déu, de moltes coses de cadascú entre ídols i moltes altres realitats, convertiu-vos, torneu a la fidelitat. Convertir-se és això, tornar a ser fidel. Fidelitat, aquesta actitud humana que no és gaire comuna en la vida de les persones, en les nostres vides. Sempre hi ha il·lusions que atreuen l'atenció de tothom i moltes vegades volem anar al darrere d'aquestes il·lusions. Fidelitat en els temps bons i en els dolents.
Tante volte noi vogliamo andare dietro queste illusioni, fedeltà, nei tempi buoni e nei tempi brutti.
El pontífex també va comentar el fragment de l'Evangeli del capítol 20 de Joan en què Jesús ressuscitat s'apareix a Maria Magdalena, que plora a prop del sepulcre. El Sant Pare, després de presentar aquella dona que va veure el Senyor com un exemple de fidelitat, malgrat la seva feblesa, va recórrer a l'Antic Testament i a la història del rei Roboam per assegurar que mantenir la fidelitat sempre ha estat molt difícil.
Tota la història d'Israel...
Tota la història d'Israel i després tota la història de l'Església està plena d'infidelitat. Plena, plena d'egoisme, de les seves pròpies seguretats, que fan que el poble de Déu s'allunyi del Senyor, perdi aquesta fidelitat, la gràcia de la fidelitat. I fins i tot entre nosaltres, entre la gent, la fidelitat no és una virtut barata, certament. Una persona no és fidel a l'altra, a l'altra.
Certament. Uno no es fidel a l'altro, a l'altro.
Finalment, el bisbe de Roma va animar els creients a demanar la gràcia de ser fidels, fins i tot quan les nostres il·lusions se'n van en orris. I d'altra banda, destaquem que el Vaticà ha decidit allargar les mesures restrictives per frenar l'expansió de la Covid-19 fins al 3 de maig. L'oficina de premsa de la Santa Seu va comunicar ahir aquesta nova pròrroga en sintonia amb les restriccions del govern italià, com les anteriors vegades. L'activitat diària dels organismes vaticans continuarà com fins ara, això sí, amb una presència de persones reduïda al mínim i incentivant al màxim el teletreball i les distàncies físiques, però sempre garantint l'exercici del Ministeri Patrí. D'altra banda, es manté la suspensió de les tasques judicials a l'estat de la Ciutat del Vaticà, amb una pròrroga, en aquest cas fins al 4 de maig, de l'escrit signat pel secretari d'Estat Pietro Parolin ara fa dues setmanes. Fins aquí el Diari del Papa. Bon dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I ara el que fem és escoltar, gràcies, Ignasi, més música aquí a Ràdio Estel. Fixa't tu que fa... Bueno, encara queda uns mesos, però el disc de la Marató de l'any passat, aquest disc solidari de l'any, podríem dir-ho així, el cantautor solsoní, en Roger Mas, i va unir la seva veu amb el duet d'aragonès Amaral per interpretar una de les versions més estimades de Catalunya. Podem dir-ho així, sí, per què no? Són gossos, la cançó original, la cançó és Corren, però ara sí que passa pel filtre d'aquests dos grans mestres de la música, Roger Mas i Amaral.
Senyor, és que ja no es veurà. Corren, corren pels carrers, Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Vinga, doncs, 4 minuts que passen de 2:15 del matí. Ara passem a fer un repàs de tota l'actualitat del dia. Ho fem amb l'Eulogi Broto, professor de l'ISCRET, també jurista. Com estem, Eulogi? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Què tal, Eulogi? Com estàs?
Bueno, una mica més animat veient.
Sí?
Que la salut general comença a anar una mica millor.
Mira, Eulogi, jo estava imitant el que fas tu quan estàs aquí a l'estudi. Dic, ja que no el tenim aquí, doncs faig veure que està, i ara doncs estic parlant, diguéssim, a la cadira, on tu normalment t'asseus, i tens tots els diaris oberts de bat a bat per poder doncs, il·lustrar-nos, no?, pel que fa a l'actualitat del dia. No sé, per quin diari vols que comenci? Ja veuràs, Eulogi. Jo havia, ara estava rellegint a La Vanguardia, justament, però digue'm tu, quin diari vols que comenci? Digue'm, Mercè, per exemple, a l'Ara. O al Punt Avui.
La Vanguardia, per no deixar-los penjats, pot començar per la Vanguardia.
Mira, La Vanguardia obre avui la seva portada amb l'economia pot caure aquest any més d'un 8% i l'atur puja al 21%. Amb aquest avís del Fons Monetari Internacional.
Sí, és el que anava a dir. Això és la portada...
És la notícia, no?, d'avui.
Agafant les dades que anuncia el Fons Monetari. Però, bueno, això són... Són estadístiques que després es corregeixen 10 vegades durant cada any. Vull dir, clar, ara ens estan conscienciant a tots de que ho passarem malament i després veurem si és tant o no. Tampoc vull fer sang de la qüestió econòmica en aquests números que diuen la pitjor crisi des del crac del 29 i de més... Quan és una qüestió molt conjuntural, l'entrada és un tema sanitari que un cop els científics trobin una solució, doncs farà que l'economia es vagi restablint d'una forma més o menys ordenada. A partir d'aquí, evidentment, jo no portaré la contrària al Fons Monetari Internacional, però crec que l'any 21 serà un any molt bo, honestament, perquè veníem amb una fase econòmica molt bona.
Mira, justament, ara que estaves dient això, el Joan Trias, quan ens ha obert l'informatiu avui amb aquesta notícia, comentava això, sí, que està dintre de tot doncs, buscar l'altra cara positiva, no?, de les notícies, i en Joan ens comentava això, no?, aquesta dada positiva, que segons el Fons Monetari Internacional l'economia podria agafar aquest efecte rebot i tornar a pujar, com deies tu, Eulogi, cap al 2021.
Sí, efectivament, ens hem de quedar amb lo bo. Avui és un dia que fa sol, és un dia que no fa fred i que hem d'estar optimistes. Ja ha acabat la Setmana Santa, estem a Pasqua, i la resurrecció ha de servir per estar optimistes.
Ah, és clar que sí. Jo fixa't que ara estava llegint, ara no sé si seré... Ui, perdoneu, ara és que amb tants diaris, no sé si seré molt optimista per això, Eulogi, però justament a una pàgina de Societat, de La Vanguardia, sí, em cridava l'atenció aquesta notícia, perquè diu Espanya encara no compleix els criteris per sortir del confinament, i és que l'OMS ha fixat 6 requisits per relaxar les mesures de distanciament social. I diu que Espanya només en compleix una. Mira, breument et dic quines són. La primera, controlar la transmissió. La segona, detectar nous casos. La tercera, hospitals i residències. La quarta, escoles i centres de treball, que seria l'única que Espanya compliria. Casos importants, en el sentit que fins i tot si Espanya aconseguís eliminar completament el coronavirus, arribarien, clar, nous casos, com estem veient en altres països que van més avançats, com ara la Xina. I el sisè punt que recomana l'OMS i que fixa com a requisit és aquesta població conscienciada. Tu creus que la població estem conscienciats encara de tot el que estem vivint?
Home, la major part jo crec que sí, honestament. Ara sorprenen algunes actituds individuals molt concretes de les que apareixen a la premsa, de gent discutint i xocant amb la policia, cotxes pujant-se per sobre. Hem vist imatges escandaloses, no? Inclús gent, recordo una d'un senyor amb dos espases que s'enfrontava a la policia. Dius, bé, sempre hi ha actituds individuals molt molt inconscients, però la major part jo crec que sí, que honestament ens hem de felicitar, perquè com a població aquesta crisi jo crec que augmentarà una mica la conscienciació social i la solidaritat ciutadana. Crec que això sí que s'ha demostrat en línies generals.
A mi el que també m'ha destacat, m'ha sorprès molt també, és que el govern intervé als tests privats i regula el seu preu, perquè, clar, lògic, aquí s'estava fent una especulació amb aquests laboratoris privats, no?, que estaven oferint els testos a uns preus desorbitants.
Bueno, però ho ha intervingut a través d'una nota al BOE, sí, dient que s'intervenen, no és que s'hagin apoderat d'ells, és a dir, jo que em dedico professionalment bastant al sector sanitari, no ha anat ningú als laboratoris a agafar els tests, les coses com siguin, no? Amb això el que es pretén és que els propis laboratoris els posin a l'abast de la sanitat pública o que puguin rebre clients de la sanitat pública a fer els tests en instal·lacions privades a preu regulat de les instal·lacions públiques, no? Està bé. Evidentment, no hem d'aprofitar per fer especulació amb certes coses. I també s'ha de dir, en línies generals, no s'està fent. Jo ahir mateix vaig anar a comprar gel i només em van vendre un perquè només es podia comprar un per persona. I la venedora, en aquest cas, estava sol jo a la botiga, o sigui que me'n podia haver vengut cinc si hagués volgut ella, i no es va ni donar l'ocasió. És un exemple per dir que la gent crec que sí que està conscienciada i que en grans línies tothom està actuant bé, més enllà d'individus com aquest de Galícia que va robar tota una nau industrial de productes sanitaris, no? Però, bueno, la natura humana és així i sempre hi ha l'excepció. Però crec que, sincerament, com a societat ens hem de felicitar.
Escolta, un altre, el diari Ara, en la seva portada, porta aquest reportatge i obre debat amb aquesta pregunta. Escoles obertes a l'estiu. Eulogi, jo sé que això tu ho estàs vivint també de primera mà. Com ho veus tu? Quina resposta donaries?
Sembla el més raonable. Sembla el més raonable. Vull dir, no es pot tenir els nanos sense... Perquè per molt que es digui que no estan de vacances i que el confinament no és estar de vacances, el nivell d'atenció acadèmica, intel·lectual, d'atenció que es pot tenir a casa no és el mateix. Evidentment, els nens prou fan en estar-se quiets dintre d'un pis com per a sobre fer-los estudiar molt. Sí que és veritat que tots, sobretot els més grans, que ja s'acosten a edats universitàries, doncs, tenen més facilitats amb els mitjans digitals per poder estudiar, però no és el mateix, per molt que es digui des d'ensenyament que està a l'escola. Per tant, el més raonable, després de que estaran més de 2 mesos confinats, jo com a docent, precisament, no trobaria normal que llavors al mes de juny se'ls enviï a casa de vacances. Vull dir que estaran mig any sense atenció acadèmica. Que es recuperi la docència al mes de juny i juliol, a mi em semblaria necessari, inclús com a país. No podem tenir un sistema educatiu aturat durant 6 mesos per no una generació, sinó per 10 cursos acadèmics, que serien els de batxillerat i secundària i els universitaris. Si sumes, és una dècada de persones que durant 6 mesos no tindrien atenció acadèmica. Em sembla dolent com a país i, per tant, jo estaria conforme en que des del 15 de juny al 31 de juliol hi hagués classe. Gràcies a Déu som un país preparat per la calor, totes les escoles tenen aire condicionat, no és com un dels altres països europeus que amb aquesta infraestructura estan pitjor dotats, per tant, els pares i mares poden estar tranquils que els fills no ho passaran malament, estan a l'escola al juny-juliol, si es decidís això.
Escolta, com veus també, ara és que estava també el diari Ara, bé, el diari Ara i altres diaris també ho porten avui, entre les seves pàgines, però d'entre d'altres destaquen que Interior, el Departament d'Interior, el Ministeri, disculpa, d'Interior, investigarà Mariano Rajoy per saltar-se el confinament. També recorden que l'expresident José María Aznar va marxar a Marbella a la seva segona residència. A Rajoy, volia llegir textualment la notícia, bueno, a les càmeres de la Sexta, no?, el van enganxar, doncs, fent el seu esport, diu l'Ara, preferit pels voltants de casa seva a Madrid. Diu una conducta que, segons veïns entrevistats per aquesta televisió, seria habitual de l'expresident espanyol.
Bé, em sembla...
Aquí, primer de tot, no sé com ho veus tu, Logi. Igual s'hauria d'investigar ben bé. A veure, no ho sé, eh? No. Ara no vull defensar Mariano Rajoy, però, clar, jo també entenc que a veure, aquests dies sí que és veritat que estem tots molt vigilant, no?, a tots el que fan els nostres veïns, i a la mínima que veiem una persona que està al carrer sense mascareta, que està molt bé, eh?, que hem de fer una mica de vigilants, també, no?, i diuen que no, per aquí diuen que no, però hi ha persones que no dic que sigui el cas de Mariano Rajoy, però que han de sortir al carrer per qüestions mèdiques. No ho sé si és el cas de Mariano Rajoy, eh? D'aquí que s'investigui.
Conscient d'això, vull dir, no podem generalitzar, i tothom té els seus motius. És a dir, la trista actitud davant dels nanos amb autisme, etc., va fer
aquí
que han de posar-se braçalets, etc., no? Llavors, clar, jutjar ningú per una imatge que fora de context és molt, molt injust. S'hauria de conèixer, en tot cas, doncs, l'informació mèdica de cardiopaties, de necessitat de caminar, d'artrosi, del que sigui que pugui tenir cada persona que hi ha al carrer abans de poder ser-nos a xiular-la o a criticar-la, inclòs en aquest cas sigui el senyor Rajoy o sigui qui sigui. Ara bé, si no té cap causa mèdica, doncs seria una mostra d'un individualisme fora de lloc, igual que l'imputable a qualsevol altre ciutadà que surti per plaer a fer voltes pel seu barri. I no, aquí no vull particularitzar amb l'expresident Rajoy, perquè desconec
el cas concret
mèdica. Si fos que no té cap motiu per sortir, home, seria una mostra d'insolidaritat no més gran que qualsevol altre ciutadà que hem vist. A mi em va esfereir la notícia als diaris dilluns, 40.000 vehicles tornant a Barcelona. És a dir, per molt que el dilluns comencés el desconfinament pels treballadors no essencials, 40.000 vehicles el dilluns de Pasqua, festiu, a mi em sembla que excedeix de la normalitat del confinament. Però bueno, això com que és una opinió sense cap fonament, doncs me la guardo per mi i ja està. Però ja dic, no, el senyor Rajoy no és diferent a qualsevol altre en aquest sentit, per tant critiquem-lo igual que criticaríem a qualsevol altre un cop tinguem tota la informació. Si és que no té cap necessitat mèdica, llavors sí que seria un egoisme criticable.
Avui estem repassant els temes d'actualitat. Ho fem amb Eulogi Broto, com estem acostumats a cada dimecres aquí al programa Primera Hora de Ràdio Estel. Eulogi és jurista i professor de l'ISCRET, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Eulogi, parlant d'autoritzar o no, la Generalitat ha autoritzat els presos amb el 100.2 a tornar a treballar. Concretament, pel que fa als presos independentistes, Turull, Rull, Forn i Cuixart, que podran sortir de dilluns a divendres.
Sí, clar, un cop tret el permís retribuït que va imposar el govern sota el mando único, pues l'activitat laboral pot tornar progressivament a la seva normalitat. A partir d'aquí, els presos o qualsevol altre ciutadà en situació d'atenció laboral doncs poden anar recuperant l'activitat. Mica en mica anirem trobant totes les coses que van tornant a la normalitat. Després hi haurà un repuntament, vull dir, siguem conscients, de 15 dies tota aquesta tornada de la gent al carrer amb unes mascaretes quirúrgiques que realment no tenen cap mena de continuïtat, perquè donar un al transport públic que és d'un sol ús, la gent, si fa el que tocaria el segon dia, ja no en té, i per tant, com que es treballa cada dia, doncs els contagis, ens agradi o no, tornaran a pujar, i després la corba tornarà a baixar. Per tant, no ens anem sorprenent de que les coses vagin tornant a la normalitat, siguin de l'estil que siguin els presos, siguin les fàbriques, siguin els cotxes, i siguin els esports en el seu moment, etc. Costarà, jo suposo, durant l'estiu recuperar les mostres d'afecte social, costarà tornar a les abraçades, tot això costarà més, perquè ens han conscienciat molt, però la vida segueix, i per tant els presos han de tornar a fer vida normal, també.
Eulogi Broto, una abraçada virtual molt gran. Gràcies.
Una abraçada, Mercè, i cuideu-vos molt.
Moltíssimes gràcies, Eulogi. Una abraçada per tota la família. Gràcies, Eulogi. Vinga, doncs, que seguim avançant ara mateix, i el que fem és truquem a casa de la Berta Sacanell perquè ja ens té preparada doncs, aquesta agenda virtual.
Pren nota. L'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per viure la fe des de casa, la Catedral de Barcelona ofereix la possibilitat de pregar de manera virtual amb la iniciativa Encén la teva espelma. Entra al web catedralbsn.org, on podràs adquirir la teva espelma. L'endemà, els treballadors de la catedral l'encendran perquè la seva llum acompanyi la teva pregària. També més propostes per viure la fe des de casa, misses des dels santuaris europeus. La Comissió dels Bisbes de la Unió Europea ha posat en marxa la plataforma online santuaristreaming.eu, que transmet en directe celebracions des de santuaris i esglésies catòliques europees. El lloc web inclou santuaris de 17 països d'arreu d'Europa, inclòs el Vaticà, i mostra el desig de l'Església de solidaritat, comunió i unitat. Entra a santuaristreaming.eu o, si ho prefereixes, entra al web de Catalunya Cristiana i a la pestanya Viure la fe des de casa podràs informar-te de tot. I més coses, també us portem propostes culturals. Si el que vols és mirar pel·lícules, no et perdis la mostra de cinema espiritual del web cinemaespiritual.gencat.cat, on podràs veure les pel·lícules que vulguis i filtrar-les per religió i per any d'estrena. I ja per acabar, us presentem un joc cultural per tota la família. Diversos museus catalans han impulsat un concurs de preguntes i respostes ràpides. Es tracta del Museum Quiz a casa, per participar des de casa i des de qualsevol dispositiu electrònic. Seran preguntes de temes d'actualitat, frases fetes, cultura popular i curiositats del patrimoni cultural de cadascun dels museus participants. De dilluns a divendres podeu participar des de les 6 de la tarda fins a les 10 del vespre. Per participar has d'entrar al web museumquizacasa.org. Avui dimecres les preguntes seran sobre el Museu del Ferrocarril de Catalunya.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Doncs moltíssimes gràcies, Berta Sacanell. I ara, mira, ens transportem en el temps i ho fem cap al 1979. Volem escoltar la veu d'ell, Christopher Cross, amb aquesta cançó. Jo no sé si després de tot això serà tot igual, però Christopher Cross ens ho canta, Never Be the Same.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
4 minuts per arribar a les 10 del matí. Moment per tornar a escoltar Rafa Sanahuja amb les sèries que ens recomana.
Hola, hola. Us parlava fa poc del Ministerio del Tiempo, una sèrie que es pot veure íntegra en les seves tres primeres temporades al web de Radio Televisió Espanyola. I avui vull seguir per estos derroteros. Perquè més enllà de Netflix, HBO, Movistar i totes les altres plataformes, crec que el web de Radio Televisió Espanyola ofereix, sens dubte, arxius i sèries realment interessants. Sobretot si el que et ve de gust és una mica de nostàlgia, de recuperar sabors d'altres èpoques, quan la nostra vida i la nostra relació amb la televisió era molt diferent. A mi és que una mica de nostàlgia sempre em ve de gust. I és que la pròpia web de la cadena ofereix un rànquing de les 5 sèries més vistes i més visitades d'aquella casa històrica. Endevineu quina és la més vista? Una pista. Té a veure amb Anna Obregón. En efecte, parlem d'Anna i los siete. Conta la vida i il·lusions d'Anna, una jove showgirl que somia amb triomfar en el món de l'espectacle. I mentre això arriba o no arriba, es dedica a tenir cura dels nens d'un jove vidu amb el qual, oh sorpresa, sorgirà l'amor. Anna i los siete. En segon lloc del rànquing tenim La Verdad de Laura, emesa en horari de sobretaula entre gener i juliol del 2002. La telenovela, amb un total de 129 capítols, explica la història de Laura, evidentment, una jove treballadora de família humil que sap tirar endavant i lluitar pel seu futur. Culebrón, vaja, culebrón de tota la vida, però ai que la teniu. En tercer lloc d'aquest rànquing podem trobar a Curro Jiménez, que es va emetre a Televisió Espanyola entre el 1976 i el 78, amb tres temporades. Explica les vicissituds de Francisco Jiménez, un home que a l'Espanya del segle XIX es veu obligat a convertir-se en bandoler a la muntanya de Ronda. I la quarta en discòrdia, va, és Hostal Royal Manzanares, la inoblidable sèrie d'humor de Lina Morgan, en què ella mateixa interpreta una noia amb ganes de viure que abandona el seu poble en companyia del seu pare i es trasllada a Madrid a la recerca d'una vida millor, una feina i ves a saber si l'amor. Vinga, va, jo diria que sí. I finalment tenim la sèrie El Quijote, que va arrancar a la primera de Televisió Espanyola el 29 de gener de 1992 amb el cèlebre paràgraf de En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. És l'adaptació de 5 capítols només de l'obra mestra de Miguel de Cervantes i que va ser protagonitzada per Fernando Rey i Alfredo Landa, que feia de Sancho Panza. 5 sèries marca Espanya amb certa aire nostàlgia o molta aire nostàlgia i totes elles disponibles a la web de Radio Televisió Espanyola. Només heu d'anar a buscar-les i gaudir-les si és que us ve de gust, evidentment. I recordeu, paciència, moltes cures i precaucions i, ei, bon confinament.
Vinga, doncs gràcies a Rafa Sanahuja per aquestes bones recomanacions pel que fa a sèries. Deixa'm dir-te que recomanacions que et fem, que et quedis amb nosaltres escoltant Ràdio Estel a partir de les 10:50 amb Sergi Mas, a les 11, o Déu meu, a Miquel Murga. Atenció, perquè avui Miquel Murga doncs, estarà a la recerca dels 10 millors poetes que més us han emocionat. Salut natural per tothom a 12:45. Podeu començar a trucar al 93-409-2770. Missa des de la catedral a 7:15 del vespre. I a les 11, pàgines que m'han corprès amb Teresa Forcades, que ens apropa aquestes lectures que més l'han impactat. I ara sí, Joan Trias, què t'ha impactat a tu amb aquests gestos quotidians? No ho sabré dir, fins al final.
Ai Déu meu. Bon dia de nou.
Bon dia,
el que m'ha impactat molt a mi aquests dies és la falta d'abraçades. Em manquen molt les abraçades. Abans em deies...
ets
una
no
persona
pateixis.
A parlar per telèfon? Dic, no, soc molt d'abraçades, els que em coneixeu sabeu això.
Sí, doncs no pateixis, Joan, que ja saps que a mi també m'agrada molt abraçar i queden gravades les teves paraules, eh? Quan tornis,
va,
ja
doncs
veuràs. Vinga, ara el Joan es prepara per les notícies de les 10.